cualquier video cassette. Esta bola de adivina pone música divina y sin plato ni amplificador suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un podio. Aprende de estas palabras, son el nuevo abrazo.
Todo el mundo le mola. Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Quin record, comencem a sentir esta cançó i com que la vida té més color, no?
Més color. Inclús està catalogada, diuen, la dècada dels 80, que és el tema que parlarem avui, en la que més llibertat tal vegada ha tingut la ciutadania d'aquest país, cosa que ara... Si mirem ara, no tenim ni la mateixa llibertat que se va respirar en aquella dècada. És començant per el mòbil, que és la...
La ferramenta més gastada.
Més gastada, que quasi que te lleva tota la intimitat com a persona i com a individu. O sigui, te tenen controlada fins on estàs i estàs al vàter i tot. Vull dir, tio, que el mòbil avui en dia, cosa que en aquella dècada... Jo més de un calla per no hablar, no? Vull dir, jo, que se feien coses que la gent no sabia... i disfrutarem d'això, d'aquesta llibertat i sobretot d'aquesta intimitat que la gent no s'ha valorat.
Clar, més que de la llibertat, jo crec que d'aquesta intimitat que ens feia lliures, el fet de que no tinguem que donar explicacions de res. Saps que ara te pares davant d'un escaparate i automàticament, només per parar-te davant d'aquest escaparate, es comences a recibir imatges de lo que tu desitges?
Sí, no. Això la gent a vegades tinguera que plantejar-se-ho, no? Per això que anem a parlar d'esta dècada, que jo crec que és una dècada que l'ha disfrutat, jo me considero persona d'aquest núcleo de persones, quasi que la tirem de menys, no?, en moltes coses, no? Però bueno, pa ficamos en situació, Susana, l'inici d'esta dècada està marcat per un augment de les tensions de guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. L'amenaça nuclear, que això me resulta que està en boga altre camí, no?
Però... Bueno, almenys recordem que no és la primera volta que se parla d'aquesta amenaça nuclear, no. I entonces es parlava, no?
En aquella dècada es fa més latent que mai, per la qual cosa a mitjans de dècada es produeix un acostament entre els dos blocs, que es veu afavorit principalment per les polítiques conegudes a Occident com Glasnost o Perestroika. En el mandatari soviètic Mikhail Gorbachev. També esta dècada s'estendia el SIDA, es fa pública per primera vegada al juny de l'any 81 i s'acabarà de presentar davant del món com una epidèmia d'enormes proporcions. Nosaltres acabem de passar una epidèmia i esta, que així mai me canse jo de recordar jo a les meves filles d'això, pónselo, perquè la gent se creu que el SIDA, per això és dels anys 80 i no saben que les estadístiques diuen que cada vegada va en augment. O sigui, la promiscuïtat en la joventut, jo no sé què passa, quan més abusos se creuen que són, és quan menys vaig en la guàrdia, no?
I sobretot esta generació que ve, bueno, que en este moment tenen entre 15 i 18 anys, com no han sentit parlar d'aquest problema, d'aquesta perillositat que se corria, i jo crec que ho han deixat un poc. Se tindria que tornar a reprendre,
Sí, perquè és una qüestió de salut pública. També Txernòbil, localitat ucraniesa al nord de Kiev, es convertia en el símbol de la incapacitat de l'home per controlar el monstre que ell havia creat, el risc continu i inipel·lable de la tècnica nuclear. La catàstrofe nuclear contamina tota una regió i provoca una pluja radioactiva a àmplies zones d'Europa. També en aquesta dècada, a Mèxic va viure el pitjor terratrèmol de la seva història, el terratrèmol de Mèxic de l'any 1985, amb una magnitud de 8,1 graus de l'escala Richter, que va deixar a unes 10.000 víctimes. També ixe 85 es va produir la tragèdia d'Armer a Colòmbia, després de l'erupció del volcà El Nevado de Ruiz, deixant un saldo de més de 30.000 morts. I acabant la dècada, en l'any 89, la Unió Soviètica i el bloc soviètic en general es troben més debilitats que mai. Al novembre, el mur de Berlín, que encarnava la divisió d'aquesta ciutat des de la fi de la Segona Guerra Mundial, va ser enderrocat per els mateixos berlinesos, donant així el cop de gràcia a l'era soviètica i convertint-se en el símbol de la revolució de l'any 1989, als països de l'Europa de l'Est. També en esta dècada els videojocs es fan cada vegada més populars i comença a estendre's com una nova cultura. Ja en esta xicota de repàs per al nostre país, podríem simplificar esta dècada dels 80 dient que Espanya va començar en realitat amb l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 81 i va acabar a l'any 92 amb els Jocs Olímpics de Barcelona i l'Expo de Sevilla. Trenta anys després, els que la van viure la consideren la dècada prodigiosa. Es feien programes de televisió únics, programes iconos com l'Edat d'Oro o la Bola de Cristal, que és la que acabem d'escoltar per a l'inici del nostre programa, Viaje con nosotros de Gurruchaga, o més algun record de cristal, alguns moments que no oblidarem en la vida, com una lagarta menjant-se una rata en la sèrie V. Tu la veies, la sèrie V, Susana?
I tant que sí, els dissabtes sí, per la vesprà, eh?
Sí, sí, jo crec que estava tota Espanya ahí pendent. També un pit que se li va escapar en un programa de cap d'any a una cantant italiana de tercera anomenada Sabrina. També va ser la locura d'aquell any, saps?
Sí, sí. Bueno,
els 0 points que li van cantar a, li van donar a Remedios Amaya al Festival d'Eurovisió, que va ser la primera pobreta, que cosa que ara és normal. Però entonces pobreta va agarrar una depressió quan Isadona canta de meravella, eh? Pels amants del flamenc i tot això. O les empanades d'Encarna, que van llançar a l'estrellada un duo còmic que també van arribar per a quedar-se, com era Martes i 13.
Ja,
els espanyols van viure una experiència de vida política i social de gran intensitat provocada per la transició. Fins avui no té comparació amb cap altre període de la història recent d'Espanya. Els 80 reflectia la vitalitat i el punt de locura que caracteritzava els nous creadors espanyols, amb una punta de llança representada per la Movida de Madrid, on cantants com Alaska, Nacha Pop, Radio Futura o Tino Casal i els dissenys més moderns i imaginatius d'una Barcelona cosmopolita. Els 80 van portar als espanyols els primers videojocs, els anuncis que van obrir l'època del consumisme desenfrenat i, és clar, la revolució sexual, els llibres superventes de l'època, les ombreres, tu ixes emprendes de les dones, o els enormes telèfons portàtils. I un canvi social que passava per normalitzar el divorci, el menjar ràpid i l'abandono de cada vegada més de la gent d'anar a la missa, a la iglesia. Els 80 també van ser l'època del descobriment del sexe. De la repressió franquista es va passar a la llibertat sexual, al destape massiu, o sigui, a les pel·lícules d'Alfredo Landa i tot d'Alfredo Landa, no? De Fernando Esteso i Pajares, eh? Les platges nudistes, les revistes amb nudes i striptease, però també es van implantar els jocs d'assar i els casinos, els apartaments a la costa i algun entreteniment de sempre, com va començar a cobrar una nova importància com va ser el futbol, l'aparició de Canal Plus i tot això. La premsa que llegim ara, que lluita per sobreviure a la nova era digital, va néixer o va créixer en aquells anys, com diaris com El País, El Mundo o El Periódico, són productes dels anys 80, que van anar acompanyats per revistes d'informació general com Interviu o El Jueves, que seguissin als quios i per moltes altres que ja van passar a millor vida, com El Papus, crec que ja no sé si se fa ja.
Jo no tinc constància, algo que sí que segurament ha desaparegut. Si
sí.
Algú mos té que rectificar, jo faça.
I com no, Susana, l'any 1986 Espanya i Portugal se convertien en els membres de plen dret a la Unió Europea. Bueno, entonces Comunitat Europea, no? Era, no? Ja eren europeus de primera. En l'àmbit local, Susana, la dècada dels 80 eren 34.738 habitants a la localitat de Vila-real. Però per aquelles fetges es diuen les estadístiques que el 40% dels habitants de Vila-real havien nascut fora del municipi.
Clar.
La procedència d'estos emigrants, la majoria pertenecien a localitats situades entre les serres de Cazorla i Segura, pobles que pertenecien a les comunitats autònomes d'Andalusia i Castilla-La Mancha. A més dels emigrants de proximitat que procedien del Maestrat, de la Plana Alta o del mateix Baix Aragó. La majoria d'estos emigrants anaven incorporant-se a les extenses plantilles d'una emergent indústria taulellera. Com a curiositat, Susana, te diré que havia una població de València anomenada d'Aielo del Malferit, del qual van venir molts a este poble juntament a la fàbrica de paper que se va instal·lar a Vila-real. Com a curiositat, per aquells anys, menys existien el 0,85% dels emigrants eren estrangers, dels quals la gran majoria eren fills d'emigrants espanyols que se'n van anar quan a la Guerra Civil. Un 0,85, quan avui en dia estem bordejant quasi el 20, ja, eh? Mira si en 40 anys si mos ha canviat el cuento, eh? En l'any 1981, en les festes de maig, naixia també la publicació Cadafal.
Sí.
Baix la coordinació de Jacinto Heredia, una de les revistes culturals més didàctiques que s'hagin pogut fer a Vila-real. També en l'any 1982 se va incrementar la dotació escolar amb el col·legi Pasqual Nàcher a l'any 1982. En l'any 1983 s'instal·la el mercat de les frutes i verdures als voltants de la plaça de Llauraor. Este mercat va estar hasta l'any 2005, després per qüestió del futbol i tal, mai venia bé que feren el mercat allí, no? També en aquell any s'obria l'avinguda a Alemanya, al passeig este del mig i tot això. T'estàs visualitzant-lo, no? Tot això.
Sí, perquè jo recorde allò ser un descampar de terra, eh?
Pues sí. I en l'any 1986 va ocorrer una cosa que molta gent de Villarreal de Pro va sentir molt gran, com va ser la segregació de les alqueries del Niño Perdido a Villarreal. I és que les alqueries se van segregar de Villarreal després d'un llarg litigi, a l'any 1985. De manera que el nostre municipi va perdre al voltant del 30% del seu territori. Però no menys va perdre això, Susana. Un matí del mateix any de la segregació també va perdre dues oleaeriae, collons, ho diré més. Bueno, al final són dos pedres per fer oli.
Clar.
Romanes. Ha volgut ser tan fidi en l'onro en latí que la caga. Que estaven trobades en Vila-real, se trobaven enterrades, en el terme de Vila-real se trobaven enterrades quatre cilindres calissos, tinguts per Molae Olearyae, o contrapesos romans, de premsa pertanyent a un trull o al Masara. I és que en l'any 1969 van ser fotografiats els dos que van aparèixer quan s'estava transformant una finca en tarongers a l'any 1967, en un camp que hasta entonces havia contingut oliveres.
Sí.
El propietari ja li molestava, que no vaig a dir que no. De manera que va parlar amb persones que estudiaven estos restos arqueològics i els van dir que es regalava al Museu de Burriana en tal de llevar-se'ls de damunt. Això, que ho diga. Però com que estos experts eren amics de José María Doñate i les Molae estaven al costat del camí La Ratja, encara que dins del terme municipal de Vila-real, els van comentar i ràpidament van ser traslladats al paratge del terme de la Mare de Déu de Gràcia per a la decoració i la conservació de la zona. Però resulta que en el mateix any 1985, 16 anys després, es va produir la segregació de les alqueries i la Villae de Torrassa, on van ser trobades a la partida del Pla Redó, va quedar majoritàriament continguda al nou terme de les alqueries.
Claro, i les alqueries van dir... Pues
un dia després de la segregació, a la matinà i sense avís previ, van ser sustraïdes i exposades a on avui es troben, a la plaça de la Torrassa de les Alqueries i allà es que seguissin. Tota esta anècdota apareix en el llibre de Norberto Mesado Oliver titulat Observacions sobre la Torrassa i la Bassa Seca entre Vichy i Vila-real. I això, i seguim a l'any 87, obrim les portes al centre de salut La Bovila. En el món musical, el abanico d'ofertes eren més àmplies que en la dècada anterior. Sí, perquè ja... En el llibre el qual recomane, d'un escritor d'ací de Vila-real, que quasi que podria ser biogràfic, de Julio García Robles, titulat Un tren con destino al infierno, mos relata per quasi tot d'esta dècada. Locals dedicats a la joventut i a la música de tota classe d'estils anaven obrint les portes. De fet, en aquella dècada obrien les portes el Paf Eloi, al carrer Pere III.
Sí.
Un altre local era el Esopo o el La Capo, com el carrer La Cova, es trobava el pub Estrès del meu germà Enrique, que el va obrir en aquella època. Va ser dels pioneros. I al carrer Ausias Mas, enfront de l'Institut Francesc Tàrrega, se van instal·lar varios pubs de grans dimensions en el que destacava el primer pub Boys. Pistacho, que estava al costat, i una miqueta més apartat, el pub Merlin. Creant una gran zona lúdica, la gran quantitat de gent que plenaven estos locals, els caps de setmana van fer que les incalculables denúncies dels veïns per el ruïdo generat o els continus enfrontaments amb la policia van fer que a poc desaparegueren. Jo me recordo que allò era una marabunda de gent, jo no sé, tu encara
és que, però... és que venia gent de tota la comunitat valenciana, tinc que dir-lo així, eh?
Sí, sí, no, era, és que lo que és, mira que aquesta cera és ampla, de lo que és la fachada de l'institut fins als edificis de davant, pues estava doble de gent allò, era una... Me recorda una miqueta a Benicàssim en estiu, les tasques este, pues igual. Pues un altre va ser Matraca Discac, i al final d'esta dècada. Discoteques com a Flamingos, Eros, La Tula, Kyoto o Playback completaven els locals d'oci de la joventut d'esta dècada. Jo he anat a quasi totes, jo no me tenia que contar moltes. Eh? En el món musical del rock, en l'any 1983, es començaven a caminar la banda de los Dalton, als sí. quals escoltarem una miqueta en la cançó Tocan a Muerto, que vaya cançó el títol, però bueno, més alegre.
Quin record, sí.
Quin record. I també, parlant de records, recordo una entrevista en tu, en el que entonces era concejal de Podemos, el Chalmeta.
Sí, no? Sí.
I que va dir que el concert des Dalton, que casualment en aquestes festes passades feien 40 anys de la seva fundació, que ha sigut el millor concert que s'ha sentit en esta plaça. I mira que n'han passat uns quants, eh? O sigui que... enhorabona, 40 anys estar en el candelabro, com diria aquella, no pot estar qualsevol, eh? Pues això, Fran Mendoza i Ramon Muñoz, també als mitjans dels 80, apareixia la banda, estos com a membres dels Dalton. I després també, com te deia, en els anys 80 també apareixia la banda El Cuarto Jinete, amb Iván Ortiz, Alfonso Arrufat i Jorge Monsonís, Rubén Cerizuelo i Diego Barrachina. El punk gótico també i sinistro també estaria a Vila-real de la mà de Missa Negra, integrat per Àngel, el de la tenda de roba de Passarel·la, que també hi ha que fer propaganda.
Clar que sí, clar que sí.
A José Luis e Iván, més endavant, apareixerien també Taxidèrmia Mental. Altres bandes van ser Soporte Vital i Candidatos, que, pese a que van estar en la dècada anterior, en esta també seguien estar en apogeo. Además de Histrión. Però si va ser una banda que va triomfar a tota Espanya, i va ser Cuentos Chinos. A mitjans dels 80, sorgís a Vila-real un dels grups més destacats del pop castellonet, format per Enrique Renau, que era el que feia la veu i la guitarra, Alejandro Carta, que feia els teclats i la caixa de ritmes, i Juan Enrique Torner, que era el baix i el que feia els coros. Es caracteritzaven per el seu pop fresc i enganxós, carregat amb certs tints humorístics. Després d'oferir diversos directes per a Castelló, decidissin presentar-se al primer concurs pop-rock organitzat per la Diputació Provincial de Castelló, alcançant el primer premi i gravant dos temes al disc recopilatori del certamen, Aquell estiu a Benicàssim i Només és. Entusiasmats per este èxit, graven una maqueta que els obriria les portes del desaparegut sello discogràfic PM Records. En l'any 1987 editen el seu primer disc, Bajo un pino. en el que incluïen la que es convertiria en la seva cançó estrella, Cuatro Mexicanos, amb la qual arribarien al número 1 a la llista dels 40 principals. Països d'Amèrica Latina com a Mèxic, en programes radiofònics com el Turno Matutino de José Lino de Guadalajara o en el Perú, on l'emissora Ràdio Panamericana de Lima la van tenir en la seva programació i en el seu rànquing setmanal.
Escoltem-lo.
Susana, bueno, después de cantamos así la canción.
Están cantando las tres, ¿eh?
Claro, sí, ya que di la veritat. Y pues anima a lo que hemos reunido así, que es hablar de las canciones que más se sentían en el món, hablar en España, del español y que se sentían en el món. Y comenzaremos en el año 80 en la canción Perdóname de Camilo VI.
Vale, pues venga.
Que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname.
Quanta gent ha cantat aquesta cançó, eh?
Pues sí, per aquesta cançó que sempre estremeix escoltar-la i de la qual la majoria dels nostres oients segurament la recordessin per aquella interpretació en què Camilo va trencar a plorar davant de la seva mare. Pues esta cançó va ser un dels grans èxits de l'Alcoyà, que es va publicar a l'any 1980 dins de l'LP Amaneciendo. Per cert, Susana, la cançó, segons deia Lourdes Ornelles, mare del seu fill, és una cançó que gira al voltant d'un avortament. I així es va revelar en el programa de televisió Hormigues Blanques, el sí. qual va ser dedicat al cantant, en ocasió el primer aniversari de la seva mort. Per què assegura això Lourdes Ornelles en aquest programa de televisió? Pues perquè ella va ser la protagonista. Ella va abortar el primer fill que havien concebut amb Camilo després d'una decisió presa per els dos. Ella comentava, jo acabava de complir 20 anys, no era el moment ni el lugar. Ho explicava en el documental de Telecinco. Aleshores, compon la cançó i decidís telefonear a Lourdes. Ella deia, me llama y me lee la primera parte de la letra. Así digo la primera estrofa. Perdóname si pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Això del avortament ja ho havia confessat altres vegades i fins i tot va precisar que estava de 3 mesos quan ho va fer. Però mai s'havia explicat que aquest avortament va inspirar la cançó de Perdóname.
Fíjate, yo no tenía ni idea, es decir, es la primera vez que usenc.
Pues mira, ella o va donar en exclusiva un programa, seguramente cobraría.
No, això per descomptat.
I ara passem a l'any 81, que quasi que te diria una de les meves cançons favorites, que és La gata bajo la lluvia,
¡hala!,
de Rocío Dúrcal.
Hola. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor.
Quina canción més preciosa.
Ana Eva, de los dos lo mateix, Pues del seu, després del seu llançament, la cançó es va convertir en un èxit comercial al món hispanoparlant, aconseguint establir-se com un èxit comercial tant a Hispanoamèrica com a Espanya. A Mèxic, el senzill va arribar a vendre 1 milió de còpies, convertint-se en un dels senzills més venuts al país azteca. La seva lletra descriu la ruptura d'una relació i l'estat d'ànim en la que la persona dolguda queda, encara que el compositor de la cançó, Pérez Botija, va comentar que ell mai va arribar a travessar una situació similar mentre la componia. Botija va comentar que la va compondre després de passejar en una nit freda per el jardí de sa casa al costat de Rocío Dúrcal. I aquí els dos van acordar la realització del seu àlbum Confidències a l'any 81. A pocs dies del seu llançament, el senzill va pujar de posicions a les llistes de música. També la cançó va ser part de la banda sonora de la pel·lícula La Blanca Paloma, protagonitzada per Antonio Banderas i dirigida per Juan Miñón.
Pues ojo, per fer esta lletra, ho ha tingut que viure de molt prop,
Pues ahí se la da como que... Me ha,
que nada, ¿no?
Que inspirado bien, bien. Divino.
Vale, vale.
Pues ara la cançó de l'any que va triomfar a l'any 82 va ser I com és el, de José Luis Perales, que l'escoltarem ara junta a Marc Anthony, que Marc Anthony farà apenes deu anys, la va, diguem... Quan se va separar de la Jenny, la Jennifer López, no? La va cantar i se cansó. Entonces, a mi la de José Luis Perales m'agrada molt, però és reconèixer que la de Marc Anthony té ese toque actual. I sabeu que l'altre home, per molt que vulgui, no pot arribar a esos registros que este home pot arribar a aconseguir. I si Txelo me la troba, l'escoltarem.
De su manera cambió...
És preciosa.
Cambió mi vida.
Ahí explica ella en este moment quan sent la cançó per primera volta.
Tiene todo que ver con quien soy como hombre, como artista, intérprete. Y lo surreal es que el maestro José Luis Peral está presente.
És que estava en el concert d'ell.
Sí, jo crec que no
sé. I ell explica. Sí, sí, i demana que puja.
Sí, no sé si era en Viña del Mar en este, ¿verdad que sí? Va ser en Viña del Mar, que és per que la gent no sàpia, Viña del Mar es fa en Xile i és lo més paregut al Festival d'Eurovisió que se pot fer a Amèrica.
El único. Mirándote a los ojos, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer. No tengas miedo, quizá para mañana será tarde. Quizá para mañana será tarde. ¿Y cómo es él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo.
Pues
ve, es precioso, es decir, se notava que Perales estava
li costava,
estava de espectador i no tenia la veu calenta, no? Però Marc en tot el moment estava recolzant-lo, perquè no tots els artistes d'esta categoria volen pujar a un escenari sense prèviament haver calentat la veu,
no, no. I a part que Marc Anthony, qui no haya tingut ocasió d'escoltar esta canció a través de la veu d'este home, jo la recomano, si ho te fica la pell de gallina en la seua època en l'any 81. La cançó de Marc Anthony a mi, des de luego, se m'erissa la pell.
És que la sent.
Sí.
Perquè tot és sentir lo que estàs fent en cada moment.
Pues ara te contaré la història d'esta cançó.
Ah, vale.
Que ah, sí. Esta...
I què m'agrada un xisme.
Sí.
Què m'agrada un xisme.
Pues José Luis Perales ha confessat més d'una vegada el motiu per el qual va compondre I com és él, tema inclús en el seu àlbum Entre el agua y el fuego. El dia era una cançó d'encàrrec que va ser escrita per a Julio Iglesias, però al final no se la van donar perquè la discogràfica de Perales va creure que havia que cantar-la ell, perquè tenien el pressentiment que seria una gran cançó i que aconseguiria un gran èxit, com així va ser. També explicava Perales, com a anècdota i curiositat, que quan se la van encarregar per compondre-la, Julio Iglesias s'acabava de separar d'Isabel Preisler. I ella s'havia tornat a casar amb Carlos Falcó, amb qui va tindre a Tamara Falcó. Encara que no tenia res a veure amb la realitat, jo vaig pensar que Julio la podia interpretar perquè ell sempre donava un toc de credibilitat a lo que cantava. Però la meva companyia em va prohibir donar-li-la. La veritat és que jo no la volia cantar, perquè no tenia res a veure amb mi. Però ho vaig fer, i des d'entonces el tema es va convertir en una espècie de creu per a mi, va confessar. És començant, que no te veu per a cantar-la, i després tu imagines si cantes
la cançó...
La
gent començava a dubtar de la seva relació personal. Però sí que és veritat que Marc Anthony, diu que ell l'escolta de ben jove, que això a d'ell li cala, i ell la canta quan ell sí que patís i sa separació,
sí,
no?
Sí.
Marc Anthony.
La Jennifer, és mucha Jennifer.
Fica't, jo en un moment, ells estan protagonitzant un tipus La Voz, crec que va ser als Estats Units, i estan els dos i ella li diu, he llorado i se me ha corrido todo el rímel i tal, i ell li diu, ¿y qué más da? Es decir, si lo bonito es mostrarte como eres.
Claro.
Yo sentint-lo parlar, dic, este home està enamoradíssim.
Estava enamoradíssim, sí.
Hasta les tranques d'ella.
Sí, sí. I ja pues, passem a un toque més modern, ja, que és la cançó de l'any 83, que és Maquillaje de Mecano.
No me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda.
és...
I ara és quan s'enfaden perquè està llum la cançó.
Sol passar, això.
Perquè estan cantant, ara és quan s'han agarrat ja. Toma ja, toma ja, maquillate, maquillate.
Diguem que tot el món sap l'estribillo. Os ha recordat d'ell, no? I és que es va convertir en la cançó de l'estiu de l'any 82. Maquillatge va ser un èxit del mateix moment en què es va començar a promocionar a la ràdio i és una d'aquelles cançons que serien ineludibles dins dels concerts de Mecano que emitien en directe. Escrita per Nacho Cano, el mateix que va escriure el nostre centenari. És una cançó feta a dos ritmes, el qual es fa fallida a canvi junt abans de començar l'estribillo. I per el moment és que Nacho va compondre aquest tema, va marcar una pauta dins del que fins a aquell moment es veia fent musicalment dins d'Espanya. El tema té una melodia sumament enganyosa. La lletra parla d'aquest costum d'algunes dones de no deixar-se veure per qualsevol si abans no estan perfectament maquillades, amb una preocupació raja en allò obsessiu. Esta cançó, quan el grup la interpretava en directe, prenia un swing molt més rocker i és un d'aquells temes que mai sonava igual quan la interpretava any rere any, a causa dels canvis que li anava fent sobre la marxa. I ara anem al 84, una altra cançó que se diu Amante Bandido, de Miguel Bosé.
Oh, esta va ser ja...
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos.
Y en el moment del estribillo la gent se decoyuntava les caderes perquè volia ballar con Miguel Bosé, que feia esos moviments ràpids que el tio feia després d'haver estat entrenant 70 hores i tu entraves a la discoteca i volies començar aquest moviment perquè quan la sentíem tot te saltàvem a la pista,
Ahí se disparaven les urgències a l'Hospital de la Plana.
Menys mal que eren molt jovenetes, molt flexibles, no?
Pues es tracta del segon senzill que es va publicar de l'àlbum després de la cançó Sevilla, que té un gran èxit.
Vaja, també
és
molt bona,
És un tema que canta l'amor romàntic, però allunyant dels tòpics i amb un estribillo qualificat d'enganyós. El cantant la va definir com una cançó revolucionària o un paisatge d'una època. És considerada una de les cançons fonamentals en la carrera de l'artista, ja que va suposar un canvi de ritme fonamental respecte a la trajectòria anterior. Inclosa entre els temes més icònics del cantant i fins i tot la més emblemàtica, va aconseguir el número 1 i entre altres senzills més venuts a Espanya i es va alçar també en el primer lloc de les llistes de los 40 principales un 23 de febrer de l'any 85.
23 de febrer. Ja que veure què diferència, doneu compte, el bé que cantava, la veu que tenia, de més molt ben educada, i que aquest home s'ha quedat sense veu.
Sense veu. Misteris de la vida, país mentira, A més, ara és rei de los memes, no? Sobretot en això de la pandèmia.
Sí, però a Jamilo esto també li va passar, és dir,
també, sí.
Era un mito i de col, conforme van fent-se major, el millor és perquè la fama no la porten massa bé, o bé tot a saber.
També és veritat.
La passem, pròxima cançoneta?
Passem al 85, Ni tu ni nadie, de Alaska i Dinarama.
Ai, vaja.
Otra vez y no haré
cosa que no li ha passat a Alaska, a més s'ha unit a Mario Vaquerizo i esta gent, com que ja els tenim dins d'aquest prototipo que ens fem de parella,
sí,
de tot el que se quieren i més, no?
Sí.
Pues els trobem que han continuat en la seva, o el seu paper l'han allargat en el temps i no ens sembla raro, com són.
Pues sí. Pues tinc que confessar-te que este va ser el primer LP, A mi me va pillar en 15 anys i va ser el primer LP dels meus diners, que me vaig comprar,
Un LP, com si voleu dir alguna cosa, compra un LP i te diuen el què?
Si no és pirata no volem res.
Però, te dius, vas a comprar un LP, el què?
Un long player, no? Un largo, no? Un largo duració, no? Sí. Pues el tema va suposar una senyal d'identitat per a tota una generació, a més de convertir-se en un clàssic indiscutible del pop espanyol. Elevada a categoria d'himne, Ni tu ni nadie és una d'aquelles cançons de les quals te dones compte que seguiràs tocant-la tota la vida.
Sí.
La portada d'este disco, Deseo Carnal, va tenir un gran impacte mediàtic. Fins i tot va circular un rumor en el que deien que es va fer un càsting per a triar a l'home musculós que s'abraçava a l'Alaska. Bueno, la portada és un tio catxas, ahí ensenyant Miss Cool, i l'Alaska
bueno, però també era una manera de reconèixer que la societat estava canviant i perquè sempre tenia que ser una tia pechugona.
Correcte.
Pues no, perdó, lo de tia pechugona no, però perquè tenia que ser... Perquè, d'una conta, diem, un home musculós, i quan parlem d'una dona, diem, una tia pechugona, pues no, perdona, un tio pechugón.
Sí. Pues el impacte foto, la impactant fotografia en blanc i negre era de Javier Ballonrat. El blanc i negre és millor per als músculs, declarava Nacho Canut a Miguel Ángel Arenas en Rock Deluxe al novembre de l'any 1984. La imatge es va convertir en un icon gai en el seu temps. Deseo Carnal va ser un dels àlbums més venuts a Espanya, batent rècords de ventes durant l'any 84. Finalitzant el 85, es calcula que havien venut més de 500.000 còpies a Espanya i més d'un milió i mig a tot el món. El mercat llatinoamèricà va arrasar.
Ja, però per exemple, ara diuen una icona per als gais. És a dir, és un home i té que ser per als gais. És que vos ho voleu menjar sempre tot vosaltres, Lluís, això no és així.
No, però...
Clar.
A veure... por alusiones, ¿no? Sí. La Alaska se considera una cantant d'este món, ¿no?
Ah, sí, bueno, que és més seguida.
Sí,
bé, però...
Per les lletres que... És com lo de Zorra. Té
perquè
una,
és transgressora, no?
Té
perquè...
cançons aixina que la gent, sobretot d'este col·lectiu, se sent molt identificat, no?
I sí, per és de veres, és de veres.
Pues ja passem a l'any 86 en Te Quiero de Hombres G.
A ver. Uau. El vocalista David Summers, a veure, era un xic, viejito, guai i tal, i ara és de susto. Quin canvi!
És que n'hi ha aquells anys...
No,
és una com a mi me favoreix.
Clar, hi ha gent que no la favoreix. Bueno, pues,
no
jo crec que això de David, Jo crec que això de David.
Sí. Pues el tema va ser el tercer senzill que va publicar a la banda l'any 1983, a discos Logio Pop. Encara que en aquell moment no era tan popular. Tres anys més tard recuperen la cançó i la incluïssen en el segon àlbum d'estudi La cagaste, Burlangaste.
Sí, sí.
La cançó torna a publicar-se com a senzill i es va convertir en una altra cançó reeixida del seu disc. La cançó va aconseguir el número 1 a la llista dels 40 principals la setmana del 10 d'octubre de l'any 1986. Des del seu llançament, Tequiro es va convertir en un referent del gènere pop en espanyol. Tequiro es va convertir en una de les seues èxits més grans i es va catapultar a la banda a tota a la fama.
Sí.
La cançó va néixer d'una improvisació durant un descans en què David Summers va començar a cantar les paraules Te quiero una vegada i una altra i la resta de la banda es van sumar a la melodia. Està espontàniament reflectiu en la frescor i la energia que transmet esta cançó. La veu de David Summers és un dels elements més distintius de la cançó Te quiero.
El nombre el van traure d'una pel·lícula, de Gemen, de la pel·lícula Gemen,
sí.
Los hombres G.
En l'any 1987 pues, va haver una altra cançó que és Hijo de la Luna de Mecano.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna.
Ahí es comencen a tindre ja més contingut la lletra de les cançons, eh?
Pues la cançó Fill de la Lluna és un dels grans clàssics del pop espanyol. Però, Susana, sabies que el seu origen es remunta a una llegenda popular? Pues esta cançó està escrita per el cantautor espanyol José María Cano i va ser llançada l'any 86 com a part de l'àlbum Más que del que te imagines, del seu grup Mecano. Segons la llegenda, tractava de la història d'una jove gitana que va fer un pacte amb la lluna per a tenir un fill de pell blanca com ella, però en ulls negres com la sabatge. Tot i això, quan el nen va néixer albí, la comunitat gitana el va considerar un fill maleït i la mare el va abandonar. La cançó narra la tristesa d'este nen que esperava pacientment cada nit que la seva mare tornara per allí. L'èxit de El Hijo de la Luna va traspassar fronteres i es va convertir en un hit de diversos països. Ha estat versionat per nombrosos artistes al llarg dels anys, cosa que demostra la seva poderosa connexió emocional al públic. La seva melodia i emocionants lletres han ressonat al cor de milers de persones arreu del món, assegurant el seu lloc com un dels majors èxits de la música en espanyol. Però qui va inspirar realment esta cançó? Pues Susana, es rumoreja que José María Cano va trobar la inspiració en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, anomenat Rima 53. En aquest poema, Bécquer parla d'una dona gitana que ven la seva ànima a la lluna per obtindre un amor impossible. Cano va prendre aquesta idea i la va transformar en esta meravellosa cançó que ha transcendit fronteres i generacions. I ja passem a l'any 88 en una altra reina que ja... És que esta dècada entre Mecano i la Rocío Dúrcal...
Sí, van ser els que van triomfar,
sí,
eh?
Pues ja te olvidé de Rocío Dúrcal, va ser la cançó del 88.
Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí.
Bé, a mi esta me devia pillar un poc desconnectada,
Sí, perquè jo tampoc la taso, però se veu que en México, bueno, esta dona és que en México, que tinc que dir-te, en el món de la música ranchera, Rocío Dúrcal és considerada un icono. La veu i les lletres de la qual han deixat una empremta indelable en este gènere. Una de les seus temes més destacats és Yo te he oblidat, o Yo te olvidé, que és esta cançó. Una cançó que parla sobre el fi d'un amor i el procés que comporta superar-lo. Esta cançó va ser una fita de la música mexicana. La Dúrcal, com a intèrpret, es va especialitzar en diversos gèneres musicals, però seria gràcies a la música ranchera que la seva carrera obtindria el major reconeixement i exposició fins a arribar a ser coneguda com la reina de les rancheras. I ja parlem a l'any 89, en la cançó que tanca la dècada, i a mi me recorda pues, quan estava fent la mili, que és La fuerza del destino, de Mecano. Que
total.
Està bé per acabar la dècada, no està mal.
Total, total.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
Qué bonica, Dios, qué moments,
Pues sí, La fuerza del destino es el título del cinqué senzill que va a ser publicado del álbum Descanso Dominical, estrenado oficialmente a tots els països de parla hispana a partir de l'any 89. Sota l'autoria de Nacho Cano, la cançó es convertiria en tot un èxit musical extense fins a l'any 90. Després d'estar per diverses setmanes consecutives a les llistes de totes les ràdios de rànquings a tot el món, del món de habla hispana. La cançó en si parla de les típiques trobades amoroses entre els joves de sexe oposat, a més de ser també autobiogràfic, diu Nacho, que narra la història personal i molt propera a ell. Cal recordar que, en paraules del mateix autor, totes les cançons que ell composa per a Mecano són cançons autobiogràfiques, ja que són històries que li han passat al mateix o en persona o al seu cicle íntim. El mateix Nacho afirma que és incapaç d'asseure compondre sobre una cançó que no ha sigut mai real, una cançó inventada a la seva ment que no li haja passat mai. La fuerza del destino, a igual que el tema El 7 de setembre, estan dedicades a la mateixa persona.
Sí.
A Coloma Fernández Armero, una escritora que va ser durant diversos anys la nòvia de Nacho Cano. I cadascuna narra moments diferents de la relació de parella que ells van mantindre junts. I en esta preciosa cançó, Susana Chispum, cerramos la década de los 80 y esperamos la de los 90.
Luis, és preciós el programa i és per sentir-lo més d'una volta. La setmana que ve, més i millor, segur.
Intentarem.
Txelo, jo t'agradaria, per favor, que me la posaràs des del principi. Perquè se ho mereix.
Se mereix, va. Quasi que podríem triar-la com la millor de la dècada per a nosaltres, no?
Podríem fer un concurs sobre això?
Després farem, quan acabem concurs? Totes les dècades, farem la millor cançó de cada dècada.
De cada dècada.
En el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco. solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si es hasta ahora.